Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
Tenim temps fins a les 9, que podeu començar amb tranquil·litat.
Jo volia preguntar una petita curiositat. Si el dissabte vas poder veure el programa que van donar pel Millennium, i segons tu, què et sembla el tractament que van donar? Com ens l'han fet arribar? Estàs d'acord?
El Millennium?
Amb el tractament del tema?
Home, pensant...
I si vas veure?
Pensant que som una autonomia espanyola i un departament dels Pirineus Orientals en tot estructurat en altres autonomies espanyoles i per l'estil, em sembla que va ser prou digne. Si mirar des d'una perspectiva purament objectiva, amb consciència d'estat i amb voluntat de recuperar la nostra història, ens era una mica com que es diu donar peixet a l'enemic, no? Perquè com es pot entendre que fem un punt des de TV3 que es faci un programa per restituir una mica la consciència o la memòria d'en Colom, la seva personalitat o la seva biografia, i se'ns portin a dues persones que defensen que en Colom és genovès? Aleshores, ells venien això a TV3, jo vaig estar dient, ja m'ho pensaré. I es van preguntar, com ja t'ho pensaràs? Home, resulta, hem de fer un programa objectiu, no? I ells entenen l'objectivitat com donar un ganivet a aquells que ens volen degullar. I home, tu ja tens un per defensar-te, donem-hi un altre, no? En igualtat de condicions, no? Aquests que et volen degullar, donem-los un ganivet, i així. Així estem en igualtat de condicions. Jo penso que per això et dic que sent la situació que tenim, no? Que no m'estendré a disposicions polítiques, no? Perquè tothom ho té clar, no? Però la majoria que tenim doncs és un pas endavant important, perquè sociabilitzem una vegada per totes el tema de la nostra història col·lectiva, sortim de l'àmbit estricte d'aquests discursos de la decadència, del rector de la Infobona, de la testa, de la Catalunya que encarna i que mateixa mirant-se i omriu i vomitant sobre els propis genitals, doncs sortim i comencem a obrir una porta a una reflexió en un àmbit diferent, no? Que és la història d'un territori. I anem amb comptagotes, amb una televisió, una TV3, que hem de pensar que TV3 quan es va fundar ja per ser la tercera televisió espanyola, no? TV1, TV2, TV3, això també de tenir present, doncs tot i aquests condicionaments, no? Doncs, tot i amb això és un pas important, és una porta que jo que no m'hauria perdut per res, no? I de fet ja tu vas veure, no, allà, doncs és que hi era. És que hi era.
Respecte al mateix programa, també es va mencionar que el dia 20 es donarien els resultats de les proves d'ADN que s'havien fet dels descendents. Jo no he sentit, o si no m'han enterat, que s'hagi publicat res al respecte.
No ha sortit.
No s'ha dit
res. En vist el dia que s'hi anava a finals de juliol. En qualsevol cas és un tema del dos que no tenim res a veure ni ganes. El mateix senyor Bernadé va reconèixer en públic el promotor de la prova que les restes originals n'hi ha prova que siguin autèntiques, amb el qual mai ens ara n'estem fent, no? Vull dir que amb el qual són ganes de fer les
partides. En el fons també jo penso que així com que algunes malalties o alguns assots que ens envia el destí ens poden servir per canviar el rumb, no? Doncs que el tema de l'ADN també ha servit per dimensionar el problema del Colom català. O sigui, que ens pot sortir el tret per la culata. Sí, jo sempre a vegades comparo aquestes proves i que això és com un boomerang tirat per un borratxo bòmic, no? I que pot patar-te a l'ombó, no? Aleshores, no sabem ben bé com s'utilitzaran aquests resultats. Però mentre no s'utilitzi, si fem bullir una mica l'olla, si s'ha fet un documental, el Discovery Channel ha fet un documental i per arreu del món s'ha parlat de Catalunya, doncs és un pas més. Jo no crec que en Colom sigui més o menys important per ell mateix que res de les altres coses que són importants. Però el que sí que és important és que a través del color podem refer la consciència col·lectiva adulterada. A través del color és com... no sé, com una esquerda en el gran mur del gran germà, no? Aleshores, és bo estirar, però ara comentarem a parar, i si això porta que uns facin un documental, que se'n parli d'una revista, que anem a TV3, que fem bullir una mica l'altre, que vosaltres us interesseu pel tema i vosaltres tindreu un petit cercle d'influència, un comentari de sobretaula, això es comença a estendre. I algú deia que la llibertat mateixa sempre precedeix la idea de llibertat. Doncs amb la mateixa idea de veritat, la veritat mateixa va precedir la idea de recerca de veritat, no? I penso que estem en el camí, no? Vull dir que cada vegada som més i cada vegada hi ha gent més interessada i a veure què passa. Tot suma.
Tenint en compte això de que hi ha molt moviment, molta activitat, molta gent involucrada, la tasca i gent que ha fet de documentació al respecte, per què encara no sé, costa o no es detecta encara una implicació, de l'àmbit acadèmic, de l'entorn acadèmic, és a dir, historiadors, universitaris, gent d'aquesta no assumeixen de forma clara, encara tenen una certa aprensió encara a assumir aquesta tesi, perquè encara no hi ha aquesta, no es nota en aquest ambient, malgrat la tasca que immensa que esteu fent de documentació, la quantitat de proves que esteu portant i tot això.
Ja t'ho deia, que això era una qüestió psicològica. Jo veig barrejo entre qüestió psicològica i un tema polític, és que es barreja tot. I després si afegeixes, per exemple, els personalismes, tothom ha de dir el que és important. No, això no és important, és ecologia catalana. El que és important, deia avui un home en el periòdic, el que és important són com els colonitzadors i l'impacte dels nous pobladors americans va tenir sobre l'economia indígena i la desestructuració, que és veritat, això també és important, no? Però que no és el nostre tema. És com si un senyor vol dentista que li fa mal el peix, no té importància si li fa mal el peix, la importància és com el seu cos està organitzat per produir un queixal a la seva boca, no? Bé, clar, jo penso que hi ha un problema, i és un problema d'honestedat intel·lectual. Ningú li agrada reconèixer que ha badat al llarg de la seva vida, que s'ha cregut com un nen petit les cròniques adulterades, i que necessitem també mites irracionals. Això tots en sabem molt, no? Mites, la irracionalitat del mite imposat. Això ho necessitem, no? Encara hi ha gent que continua en l'Espanya una i no 51, eh? Encara hi és així. I l'altre dia sentíem també un diplomàtic espanyol dient que si Catalunya es podia comparar amb Montenegro era el que diria un tren, no? Bé, doncs penso que el que convé és la paràlisi intel·lectual i la racionalitat a ultrança, i això sembla que tapen les grans qüestions de tota la nostra eternitat, és que estem fent alimentant els nostres exterminadors, no? Com que són preguntes que no es poden fer, doncs penso que millor tapar i responen com tapant les grans preguntes, no? I després hi hauria també un altre tema que és l'inherent a tot desenvolupament científic, no? Qualsevol novetat científica vingui de l'àmbit que vingui no és acceptada avui per demà, i nosaltres doncs som conscients d'això, i que això trigarà uns anys, hi haurà un canvi generacional, un canvi d'estil polític, un canvi d'importància en els referents culturals que vulguem consolidar com a via d'alliberament o com a via d'alienament, no? Depèn de la via que prens, dones importància a una cosa i dones un honor a altres, no? Els comunistes d'Amèrica van ser reeditats perquè la gent, perquè la població sapigués que havien fet els hispans allà, i rediten els turistes d'Índia, s'indignen i tenen arguments per la independència. Doncs necessitem arguments per la llibertat o arguments per l'alliberament, i simplement és això. Jo penso que encara les estructures de la universitat, les estructures del coneixement, les estructures de l'intel·lectual de torn, no? Encara estan molt supeditades a una mena de rèmora d'aquesta del fanatisme irracional de l'Espanya una i indivisible.
Això és un tema molt diferent. Aquesta tesi del genovesisme de Colòmbia no veig, o aquesta impostura que... Quina documentació intenten aportar-ho? Des de la ignorància.
No, ja no hi ha un Colombo.
Sí, Sí, d'acord. Però vull dir, quan es comença a aplicar la genovesitat en el...
D'una manera sistemàtica amb el Mussolini. O sigui, amb el Mussolini ja surten uns llibres que recullen totes les proves que tenen per demostrar que en Colòmbia genovès. Ja està, o sigui, al segle, això... Abans hi havia hagut llibres, un llibre aquí, un llibre aquí, un llibre que pren una dimensió d'estat, és amb el Mussolini.
És molt modern.
Sí. Com a l'estat assumeix el postulat de Gènova. En canvi, al segle XVI, la ciutat de Gènova prohibeix amb un cronista seu dir que en Colom era genovès, perquè això era un ultratge a la família. I durant els plets, aquests plets famosos, la família dels colons hispans diuen que aquests impostors italians que no tenen res a veure amb la nostra família. O sigui, això ho podem resseguir molt bé en els plets. I diuen, no, nosaltres som color d'anglema, nosaltres tenim un, aquest escoltat, i aquests, els italians presenten un altre escut que no té res a veure amb nosaltres, són uns impostors, i no hem d'accedir que tinguin part a l'herència de la mirall, perquè esclar, que cop i volta és mort, i vinga, tothom a sucar l'herència, no? Resulta que es va presentar un italià aquí, però no era de Gènova tampoc. Curiosament, de Gènova, fins i tot el mateix fill d'en Colom diu que el seu pare no és genovès. Però diuen els entesos, no, és que s'equivocaven. Home, clar, perquè si tothom sap que és de Gènova, si tothom sap que és de Gènova, el seu fill, qui és per dir que no ho era, no? Sempre forcem la interpretació, però hi ha, a Gènova hi ha un Colombo, efectivament, hi ha un Cristòfor Colombo, no sabem ni tan sols si sabia escriure. I és el gran virrei, el mirall, fundador d'una dinastia a Amèrica, gran navegant, tècnic, militar, entès en dret, en els pares de l'Eglésia, en geògrafs, en cosmògrafs, en geodèsia, un senyor que no tenia estudis de cop i volta. Jo això ho vaig preguntar un cop amb una doctora d'història medieval i em va dir, els italians són genials. Com explicava, no, que un analfabet passés a ser el màxim expert, que és una dinastia que tingués tanta força o més que la dinastia hispànica d'Amèrica. Diu, d'un altre no ho diria, però d'un italià són genials. Doncs, és una mica això.
Per el fet que el fill de Colom de vegades sigui Diego i després sigui Jaume, aquests noms jo no els veig. No els veig igual.
Doncs si no els veig igual, jo no els puc fer res, eh? Jo no puc fer res, perquè si Jaume és Diego.
És que és equivalent, jo.
Santiago.
Santiago, Diego. Diego, Diogo. En portuguès també Diogo.
Jo crec que Diego era el català de didac.
El català modern, sí. Sí, això és una mentida, que la gent es diu didac a partir del segle XX. Abans de veure si la gent es diu Diego a Catalunya. Igual que Domingo, la gent no es diu Domènec. De fet, tothom coneix el Domingo? Sí? Algú coneix el Domènec? No, la gent es deia Domingo i la diu Domingo. I modernament ha estat posat el nom Domènec.
Una vegada, fa temps vaig veure que vaig llegir que Colom escrivia en català els seus banquers genovesos. Això és molt sí.
No escrivia en genovès.
No, que escrivia en català els seus banquers genovesos.
No, que no escrivia en italià els seus banquers genovesos, que no tenia banquers genovesos, que és que era a Barcelona, i ell era membre d'un dels fundadors de la taula de canvi, i els diners el posen als seus parents, és a dir, doncs això... Segurament el que parla de la taula de canvi o dels canvis i del consulat de mar i de la llogia de contractació, després això ho passa a Gènova, però a Gènova en Colom no hi va anar fent mai absolutament res. No se'n recorda ni en el seu testament apareix cap teixa ni pel pare, ni per la mare, ni pel tiet, ni per la tieta, sinó que diu del meu llinatge que es troba aquí. O sigui, aquí és el lloc on fa el testament, o sigui, el lloc on fa el testament i té els parents i on viu i té els notaris públics, això també m'agradaria que algú, si algú té interès en dret, o un notari que pugui també un dia fer un informe de a on pots fer un testament. Pots fer un testament a qualsevol lloc i te'l poden reconèixer i te poden donar validesa. Jo no ho sé, però em sembla que... I a més, el Colom diu, i aquest testament el vaig rectificar a l'anterior i vaig canviar-lo d'aquesta, o sigui que a més té les escriptures a mà. sigui, això havia de ser a Barcelona. Aleshores, en els textos, tot el que fa referència a Barcelona passa a Valladolid, Sevilla, Granada, Huelva, a on sigui. I, clar, a la banca, doncs, deixem-la. Però no s'ha pogut demostrar mai que hi hagi cap relació entre el colom i el colom català i el colom genovès i el colom.
I l'utilització de la llengua catalana, colom, a part dels catalanismes?
No coneixem cap escrit original, o sigui, tots són còpies o còpies de còpies o còpies de còpies de còpies. Per tant, podem resseguir-ho pels errors de traducció, per les catalanades, per construccions sintàctiques que no existeixen en castellà. En el moment que hi ha mucha gente, doncs se'ls hi escapen, perquè doncs igual que nosaltres, jo recordo quan copiar la màquina treball escrits a mà, anar a donar mostres i picar dos cops de la mateixa línia, o repetir una paraula, o una l'escrivia tal com sonava, no? Això ens passa a nosaltres i passava als escrivans del segle XV. A partir d'aquests errors es pot dir que en Colom pensava en català com a mínim, perquè segurament escrivia en català, però no tenim res original.
Sí, una qüestió sobre el tema de
la
censura. Quan falten aquests albarans i deltes, normalment els altres apareixen, es destrueixen per alguna casualitat d'algú, no ho sé. Podrien estar en el museu, per exemple, també és una etapa que no és aquesta, com va estar l'inual, sembla que el petit segon, quan va arrencar els tancants allà, va revisar tota la documentació relacionada amb el matrimoni de Colom allà. Suposo, no ho sé, si per casualitat poden haver no destruït si guardats en algun arxiu.
Podria ser. No, podria ser, sí. Jo també ho he pensat algun cop. Però esclar...
Podria mirar o fer alguna...
Mira, només trobar això i mirar si hi havia alguna cosa més, són 3 hores i mitja. I no veure res. I escapar 4 o 5 llibres i mirar i llegir amb aquesta lletreta. Posa't a mirar, clar. O tens una revelació, doncs algú se t'apareix a la mare de Déu i et diu: nen, vés a mirar en aquell arxiu lligall tal, foli tal, perquè poden dir un lligall i són 600 paperons allà, així plens de por. Suposo que juguen amb això, no? Que nosaltres no tenim un exèrcit pagat per estudiants perquè vagin a buscar tots els arxius.
També és una part de història, encara que els hagin segrestat o destruït o no, el millor per el que sigui, no me'l guardo, perquè sí, i me'l guardo a tal lloc,
sí, sí,
per saber inclús que és el que han fet de...
Sí, jo penso amb la censura, penso que la censura hi havia d'haver una supervisió. Les lleis, jo aquí tinc un estudi molt específic sobre la censura, i per això vinc del nom de la censura, i no em costa tant veure retocs i coses així. I aleshores es demana que tots els folis estiguin numerats, que les línies es corresponguin al manuscrit en el text arranjat, perquè així els censors supervisen un cop imprès el que ells han corregit, que estigui d'acord pàgina a pàgina amb el llibre que ja surt imprès, no? Que surt preparat per allà pel censor. Però esclar, si aquest censor es mor i algun altre cop ho vol mirar, que, doncs han de tenir un referent, no? És possible que ho guardin l'original només per això, per dir a veure que, com és i com volem que sigui. Però també després, si aquest esclarament també potser, si justament fan els llibres nous perquè no es coneguin els vells, ho guardarem els vells, per si algú cop a l'història es vol editar una edició d'un tant de llibres. Jo penso que potser alguna cosa hi sigui, perquè altres historiadors han trobat coses. Per exemple, un especialista de la censura al segle XVI i XVII s'inicia en aquesta censura quan agafa un dia un manuscrit d'una obra que ell coneixia i la contrasta i diu: aquí no diga res. Doncs alguna cosa queda, el que passa és que és molt difícil de saber on és i anar-hi, trobar-ho, és difícil. Jo no compulsar-ho, no? Clar,
i sobre aquest tema d'alguna responsabilitat d'alguna mena, encara que sigui molt llunyana. Escolti, hi havia tants llibres, pot donar el barat, per exemple, qui és el responsable després de tants anys, potser no, no ve a cuento, no? Però, escolti, a veure, pot reclamar, entre cometes, escolti, vostè no ha, no ha guardat els arxius bé.
Està clar, no? Jo també ho penso, no? Escolta, mira, resulta que ara Aragó, Aragó volen totes les obres de catalanes, perquè ara una part de Catalunya ha passat a Aragó, no? I el bisbat d'Aragó ho reclama. També a Aragó també de tant en tant van deixant anar la brama de, bueno, i l'arxiu de la Corona d'Aragó, què, eh? Quan, o sigui, tothom reclama, tots els de València reclamaven l'aigua. Nosaltres resulta que ens han bombardejat en la població civil, han afusillat la gent a Mansalva, hi ha hagut gent en camp de concentració, cremats amb les tècniques modernes nazis, posats en fosses comunes, trets a la nuca, desapareguts, obres d'art desaparegudes, retaules, llibres, però bueno, escolta, ja som una autonomia. Saps? No sé, ara ja han guanyat la lliga, no? Que, jo, que a mi m'interessa el futbol. No, no és que vulgui fer un acte de desgreuge, no, és que vulgui dir, sembla que se'ns prepari per conduir tota la nostra atenció i totes les reivindicacions a trencar lligues de les rambles, no? Per dir-ho d'una altra manera, no? O a saber si els gossos poden fer caques aquí o poden fer caques allà. De fet, els grans debats, els que viviu una mica en pobles, no sé si no algú es va més a Barcelona, és així, aquí no es pot cagar el bol, que hi ha de ser això, no? Però és que no ens podem reduir, almenys jo, el meu intel·lecte no pot quedar reduït en si pot cagar-los aquí o no, o si va ser guanyar la lliga o no, perquè l'any que ve tindrem el mateix problema si va ser guanyar la lliga o no, i d'aquí dos anys igual. El que no sabem és on és una part de la nostra consciència col·lectiva. Jo no parlo de història, parlo de consciència personal i col·lectiva. I això sí que ens fa obrir espais per prendre una direcció com a poble cap a un lloc o cap a un altre. Si fóssim realment conscients, a mi em sembla una mica, no?, que nosaltres estem contínuament assumulant a la guillotina el nostre botxí. Estem modernitzant sempre a Espanya, fixeu-vos, sempre estem aportant grans militars, grans polítics, grans vertebradors de l'estat autonòmic, sempre estem estudiant, no? I els altres no utilitzen això per anar-nos destruint com a poble. No? Suposo que a la mesura que ens adonem d'això tindrem un pas important per començar a pensar pel nostre compte, no? Però mentre tots siguin aquests carnalets per dir que mai havíem estat tan bé, que mai havíem tingut tant, que amb aquest estatut se soluciona tot, que el pacte del PP del Pinedo, el pacte amb el PP, el pacte amb el PSOE, contínuament estem venent això com l'única realitat possible, no? I penso que hi ha altres possibilitats de pensar i de moure's. I el que reivindico és a través de la història aixamplar una mica la consciència i a partir d'aquí et mous diferent. És molt diferent moure't igual, eh? I això, perquè m'agrada posar casos així, com si has estat només amb un home, has estat amb 10, no? Has estat amb una dona, has estat amb 15, no? La forma de relacionar-te varia. Nosaltres només hem estat amb el nostre botxí. Gairebé des de fa 500 anys no tenim una perspectiva, diguem, gaire caritosa. I això ens dona aquest posat de termana, no? Aquest posat de polític que tenim. Bé, això que ja estem acostumats tots a veure cada dia a la televisió, escoltar la ràdio, en el circ de la quotidianitat. Aleshores, jo penso que la consciència és fonamental per semblar persones normals. I sense això, doncs, el que ja deia sempre els clàssics, no? Són com uns criteris moguts per la fatalitat o pel destí. Penso que ho he de començar a recuperar els fils dels nostres moviments.
No sé si no hi ha més d'alguna... Amb això de la desaparició de proves, nosaltres estem en un grup de treball en el tema ibèric, no? I la versió oficial és que la llengua basca i ibèrica no tenen res a veure. Però hi ha una pedra roseta que demostra que claríssimament ja està catalogada en l'arqueològic de Tarragona. I deien, bueno, però això està fotografiada, està estudiada,
Cristià, etc., des del 1890 per l'Hospital Ungre. Hem dit, clar, anem a veure aquesta pedra. Ha desaparegut. Es fa el catàleg, però no l'han trobat. O sigui que la malfiança de l'any, el cas de la catedral, és absolutament justificada. Perquè, bueno, ara t'explico que aquest és un cas molt, molt gros, perquè es tracta d'una estela, i una cosa no tan fàcil de perdre com un document, no? Una estela de pedra, no? Gravada en llatí,
ni amb ibèrica.
Ni amb ibèrica, no? Una pedra grosseta, per dir-ho així, doncs. S'ha perdut. No. Com que la tesi és oficial, és que no té res a veure, aquest document, aquesta pedra, s'ha aniquilat i està aniquilat. Jo sí que està enterrada en un pou, però amb aquest pla cremada del pou.
Cremats estem nosaltres.
Una cosa, jo volia fer un comentari. Està clar que Espanya interessava més que fos ja no és que català, antes que no és que català. Però per aquí, aquí a Catalunya, han passat tots els partits polítics. No hi ha hagut un apoi o a la tesis que fos d'aquí. Inclús, jo crec que és un problema cultural. Es confon el que és la descoberta amb el que és la conquesta. Penso que els pot fer por pensar que Catalunya ha portat aquesta massacre que es va fer amb la conquesta i barrejar-lo amb la descoberta. És més, jo recordo fa 20 anys o 15 o 25 que es va cremar la nau Santa Maria que hi havia al bord aquí a Barcelona. Si no ho tinc mal entès, em sembla que van ser independentistes d'aquí. Llavors, perquè no volien cap rastre de la colonització o de la conquesta espanyola a Amèrica, pensant la proximitat d'aquest color podria ser d'aquí. No hi ha alguna possibilitat avui dia, culturalment, que els polítics puguin entendre que no té res a veure una descoberta amb una conquesta i que la descoberta és una feta d'aquí i que l'altre és una feta
espanyola. És que encara que tingui a veure, encara que tingui a veure, vull dir que no passa res, vull dir, la culpa no és millor, l'he anat a estrangular la tingui, entens? Perquè haguessin fet uns catalans dels segles XV o XVI, no passa res, però és que la conquesta de València no va ser inclòs, i la conquesta de Barcelona tampoc, i la conquesta de Lleida, i la conquesta de Mallorca, i la conquesta de Nàpols, i la conquesta de Sicília, i la conquesta d'Atenes i Neopàtria. No arribaven els soldats i ja tiraven unes floretes o unes bombes fèbries. Hi havia unes massacres brutals. I, de fet, ja ho intenten. Fixa't que ja intenten explicar que la història de València no pertany tampoc a la història de Catalunya, ni els literats de València no pertany. O sigui que, compte, perquè si comencem, no per tu, però en general, que si comencem a estirar, a fer fora de la nostra història tot allò que són morts innocents o morts violentes o matances indiscriminades, ens quedarem amb un poble als Pirineus. I aleshores jo penso que hem d'assumir la història tal com és, amb les coses bones, amb les coses boníssimes, amb les coses quotidianes del nostre moment, amb les coses dolentes i amb les coses pèssimes. I la conquista d'Amèrica té coses molt bones, coses normals, coses dolentes i coses molt dolentes, i això ho hem d'assumir com és, i no passa res, és que no passa res. És com si hi ha un terratrèmol i moren 40.000 persones i posem una notícia diària i es van morir dues persones, no passa res. No entenc, acceptar la realitat, a cada vegada ho veig, és molt difícil. Això és una de les grans coses que estem menys preparats, és per acceptar la realitat, per veure-la i acceptar-la. O creem il·lusions, o fem prestidigitació, o tenim interessos de partit, o de classe, o de sexe, o del que sigui, distorsionem amb la nostra intenció la realitat. I aleshores costa molt de veure, no? Però si els catalans van participar en el genocidi americà, no passa res, ho reconeixem i continuem. I a partir d'aquí, en tot cas, traiem una gran lliçó, no? Una lliçó, i intentem, de fet, fixa't que molts catalans, tots tindrem amics i coneguts i saludats, d'alguna manera estan restituint alguna cosa a Amèrica. Tinc uns amics a Cuba, uns amics a Nicaragua, uns amics a Costa Rica, uns amics al Brasil, uns amics a Xile, tots estan allà d'alguna manera treballant per una causa que potser d'alguna forma inconscient ens sentim responsables o no, però no ho sé, però que fixa't que a tot arreu hi ha comitès de solidaritat, ONGs i gent personal per voluntat pròpia que va a Amèrica a tapar alguns forats, no? O no, o ajudar a crear expectatives de futur. Si això, els municipis en fossin conscients que en aquell poble va ser fundat per un català d'aquí i aquell poble per un català d'allà, no seria un esforç tan inútil, sinó que darrere encara hi podríem projectar una opció política en concret i determinada en diners i amb el que fos, no? Almenys vincles fraternals des d'una altra perspectiva. A mi em sembla que aprofitant això a l'inversa, doncs podríem, segurament el dia que es constituï un estat lliure, si mai arriba aquest moment, ja passarà això, no? Perquè establirem relacions d'estat amb tots els estats normals del món, no? Però mentre això no es doni, doncs aquest podria ser un món de temps, i és que a Mèxic, tu, aquest, a Mèxic hi ha un poble que es diu Marata, no sé si ho sabeu, i em diu una amiga Marata i em diu, escolta, quan tenia alguna cosa a veure els de Marata amb Mèxic, diu, home, doncs mira, no ho sé, però jo el que sé és que un parent dels Colom de Barcelona és senyor de la torre de Marata. Per tant, és molt normal que el senyor portés algú de Marata a Mèxic i allà li portés el nom, aquest nom, no? Doncs fem alguna cosa, un agermanament, no ho sé, però no ho veig, jo no ho veig només en negatiu. O sigui, potser va ser negativa, però penso una altra cosa, que gràcies als catalans també s'han conservat llengües indígenes. Si hagués sigut una conquista exclusivament castellana, avui dia no s'hauria conservat cap llengua mèdica. De cop i volta veus que la gent d'allà es preocupa, aprenen 16, hi ha persones que saben 17 llengües indígenes, fan diccionaris de les llengües, prediquen en la llengua nativa, fan llibres en llengua nativa, fan la catequesi en la llengua nativa, mentre des de la corona d'Espanya se'ls obliga, un cop rere l'altre, a fer tot això en castellà. Ells continuen fent-ho en la llengua nativa. Sí, d'alguna manera jo estic convençut, el retorn, totes aquestes independències americanes, d'on ve, des de quan Madrid s'ha independitzat d'Espanya? O Huelva va ser independitzat? Des de quan hi ha hagut un moviment independentista a Huelva? Huelva o Sevilla o Granada, la cuna, no?, de los descubridores. Resulta que aquesta cuna, ferotxament espanyola i espanyolament unitarista, arriba d'Amèrica i deu ser per una picada d'un mosquit estrany, tots es converteixen en independentistes. Tots es converteixen, volen la independència, ja des del segle XVI, l'Aguirre, però no ve d'Aguirre, que us hauria dedicat una pel·lícula fascinant, ja es vol fer un regne independent. El fill de Cortés, a Mèxic, el decapiten quan s'assabenta que està a punt de proclamar la independència de Mèxic, de Mèxic i proclamar-se rei. O sigui, el Pizarro, de Pizarro, no? Tothom intenta independitzar-se, però no havien quedat que eren extrements, i entre altres, i doncs tots són independentistes. Bé, alguna cosa tindrà, no?, des de la perspectiva ideològica de filosofia política, a buscar. O sigui, fins i tot aquí, si deixem la volta, potser hi hauria molt de camí per córrer.
Relacionant això, no situes un any o un època més o menys de tall entre catalans i castellans a Amèrica? O sigui, en algun moment hi hauria un moment que quan ja s'ha acabat, nosaltres fora i ens hi posem nosaltres.
Si això es comença a detectar una mica a la segona meitat del XVI, per exemple, les Corts de Montsó de 1585, i els representants ja catalano-aragonesos ja demanen a Felip I de Catalunya-Aragó, que diu, com que nosaltres vam ser els descobridors, pobladors, evangelitzadors, volem tenir els mateixos càrrecs que els castellans. O sigui, no volem ser discriminats en càrrecs. O sigui, que ja veiem que a la segona meitat del XVI els castellans ja havien pres una mica la iniciativa, havien fet el tom en els càrrecs d'Amèrica. O sigui que es dona el tall, és possible que sigui Felip II, perquè fins amb Carles I, en Ferran el Catòlic és impepinable, que això és totalment català, perquè Ferran el Catòlic, després de mort d'Isabel, ell actua amb tota normalitat a Amèrica, els diners passen a les seves mans, l'or que arriba ho controla ell, ell nomena virreis, capitula amb els nous descobridors o repobladors, fa fundar hospitals, envia soldats, tot porta el rei Ferran, que no és rei de Castella. Després del rei Ferran, Carles I, contràriament al que que ens podem imaginar que hi ha Barcelona i organitza el seu imperi mundial des de Barcelona. S'està dos anys aquí, un any a Saragossa i un any a Barcelona, preparant tots els temes imperials. I Magallanes és a Barcelona preparant la volta al món. O sigui, i després vas veient, doncs Carles també, la relació que té amb els catalans i amb la relació amb ell. Sembla que hauria de donar-se a partir de la mort o el retir de Carles V. Per això, en tot cas, si t'interessa estudiar, et facilitaré molta informació. Perquè realment, de cada punt pot sortir una tesi o pot sortir un llibre, no? Perquè és com descobrir un nou continent dintre de la nostra història, utilitzant, ara que estem parlant de Mèrida, en tot trobem moltíssima informació.
Aquests primers que van allà sembla que són catalans, que van sortir d'aquí, com és que no va parlar mai?
De fet, sempre s'ha parlat català a Amèrica, des que jo em poso els peus dels primers catalans fins avui no s'ha deixat de parlar català a Amèrica. No s'ha deixat de parlar, fins i tot en Macià, quan anava a buscar diners a Amèrica en els casals catalans, estava ple de catalans que portaven diners per independència, fins i tot a Cuba, ja no tornen a donar el model de la bandera independentista, no? És a dir, de Cuba, dels catalans de Cuba, els noms de les indústries de Rom, els noms de milers de coses, de presidents d'Amèrica, de Mèxic, de Costa Rica, de Múnia, són catalans. La tradició política a la majoria de llocs, a totes aquestes nacions sud-americanes, són estats federals o confederats, fins i tot als Estats Units, que no és la tradició hispànica actualment, però que sí que està construït sobre territoris d'influència hispana. D'on venen tots aquests països, això d'unir estats diferents, si després no hi ha cap tradició confederal, no? Sí, no s'ha deixat de parlar el català a Amèrica, el que passa és que si vas a València avui, o vas a Perpinyà, diràs, aquí hi ha algú major català? Doncs sí, durant més de mil anys, que Perpinyà va ser una vila catalana i avui va i per sentir parlar català has de afinar molt bé, no?
Si
sí,
a la part de Bolívia se sent des de mare que no pas
castellà. Doncs això. Jo ho deixaria aquí, si n'hi ha cap més preguntes, estic realment cansat.
Una petita pregunta. Has parlat de Bolívia i Cuó, del barri de Santa Maria del Mar, i en aquell barri hi havia l'Ubrés de Santa Maria del Mar. Podria ser que aquesta documentació que hem trobat que podria ser relacionada amb Santa Maria del Mar en lloc de la catedral?
Clar, podria ser, el que passa que el document és a la catedral. Jo també ho he pensat.
A la catedral no hi han recollit tots els documents.
No. I també podria ser que les exèquies fúnebres, aquests funerals d'aquests pares, la cosa Santa Maria del Mar, perquè a Santa Maria del Mar sí que sabem que han enterrat diversos parents de la família Colom. Això ho sabem, tenim els testaments i manen que siguin enterrats a Santa Maria del Mar i els testaments dels fills que diuen vull ser enterrat allà on és el meu pare, Santa Maria, o la meva mare, Santa Maria del Mar, dels Colom. O sigui que és possible que a Santa Maria del Mar hi hagi una cosa, però no sé, jo ni tan sols sé si hi ha arxiu. I sé que quan es va cremar, en crema tot, eh? Doncs és possible, és possible, però per això et dic que a partir d'ara, a partir d'avui, no sé, cal obrir aquestes vies de recerca i tenint en consideració això, no? Les catedrals, les misses que feien, les obres artístiques que construïen, segurament algú ha construït aquest monument d'en Colom i algú ha pagat, algú ha fet el contracte, algú va pintar, els fusters van treballar-hi. Alguna cosa segur que ha acabat. Segur, perquè si n'hi ha una aquí a la mostra que tot no s'alinea. I a partir d'aquí, doncs, les portes es poden tornar a obrir. En tot cas, el que sí que ens falta són això, són cotxes, que diem, cotxes, i paciència, no? I anar als arxius i som. Però el que és important és saber on anem. Perquè si ens creiem que en Colom va morir allà d'avui, mai no morirem, mai mirarem on va morir a Catalunya. Si creiem que vas enterrat a Sevilla, mai mirarem on vas enterrat a Barcelona, no? Si saps on vas, És molt més fàcil afinar amb els troballs. Doncs deixem